que no tindrà publicitat. Costarà entre 10 i 13 euros al mes i es posarà en funcionament al novembre, tot i que encara no està clar quina serà la data concreta d'estrena. Pel que fa al Twitter, per cert, un any després que Elon Musk l'ha comprès, ara val menys de la meitat. Ell en va pagar 44.000 milions i avui té un valor de només de 9.000. I a tot això, el diari Público ha estat víctima d'un ciberatac que encara té conseqüències. Quan hi accedeixen els lectors, podem trobar una alerta on s'informa d'aquest atac. Va passar dijous passat i afecta la portada del web i l'actualització de les notícies. A les 9 del matí, avui que és 31 d'octubre, castanyada, i per tant avui de castanyes, moniatos i panellets. Algunes de les matèries primeres que es fan servir per fer els panellets, com el sucre, s'han encarit més d'un 40% en un any. Però el Gremi de Pastissers de Barcelona assegura que els panellets es vendran a un preu similar al d'altres anys. També explica que agafen força els que tenen formes relacionades amb Halloween per unir les dues festes. Informa Laia Framis.
El Gremi de Pastisseria calcula vendre uns 250.000 quilos de panellets artesans, si fa o no fa els mateixos que l'any passat, hi ha un preu que es mourà entre els 55 i els 70 euros al quilo. Com sempre, els més demanats són els clàssics de pinyons, però Miquel Faguirre, de la Junta del Gremi, explica a RAC1 que cada pastisseria en fa entre 20 i 30 varietats.
Podem trobar panellets de ger o pistatxo o de diferents cítrics i molts que també semblen autèntics bombons. Hi ha, per altra banda, cada cop hi ha més relació entre la casta anyada i Halloween. Presentem panellets en formes de fantasma, en forma de carabassa, calaveres...
El Gremi de Pastisseria assegura que en aquesta campanya no s'han apujat els preus, malgrat l'elevada inflació. L'últim any s'han encarit de valent els ous i el sucre, però en canvi expliquen els pinyons han baixat de preu.
I d'aquí uns moments parlem de... Ai, que bo, eh? Parlem de Bruce Springsteen. I d'aquí uns moments també més esports.
Com? Que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon? Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pots estar afectat pel càrtel del cotxe i ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, i per què a recuperatudinero.com? Doncs perquè mai ho vas tenir més fàcil que amb Allura i Paymon, ja que pots fer tot el procés 100% online, en un entorn segur i amb assistència telefònica sempre que la necessitis. Més facilitats impossible. Recupera ja el que és teu. Fàcil, ràpid i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymon.
Benvingudes, les que ens sentiu des d'aquí i des de l'altra punta del món, a la tele o al mòbil. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
I a les 9 i 3 minuts, per cert, que els Javis presentaran la pròxima gala dels Goya. Serà el 10 de febrer a Valladolid, que aquest any acollirà la gala dels Premis de l'Acadèmia Espanyola. La parella de directors, que han estrenat fa poc l'aplaudida La Messias, faran de mestre de cerimònies acompanyats ni més ni menys que d'Anna Belén, el 4 de febrer. Això serà, perdó, el 10 de febrer. El 4 de febrer, els Gaudí. Ahir es van anunciar les 81 produccions candidates. L'Acadèmia del Cinema Català va aprofitar també per fer balanç de l'any. I atenció, perquè en només dos anys s'han doblat el nombre de pel·lícules rodades en català. Informa Maria Cusó.
L'audiovisual català viu un bon moment. De les 80 produccions candidates als Gaudí, que comencen ara un període de votació entre acadèmics per arribar a estar nominades, un 40% estan rodades a català. Això és comptant llargmetratges, curts i documentals. A més, quasi la meitat, un 48%, l'ha dirigit o codirigit una dona. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, celebra aquestes bones xifres, però recorda que encara hi ha feina a fer.
Aquest any, per primera vegada, la mitjana de pressupostos de pel·lícules signades per dones és superior a la pel·lícula signades per homes. De tota manera, aquí hi ha una petita nota negativa, que és que totes les pel·lícules de més de 4 milions són dirigides per homes. I aquest és un tema en el qual seguirem incidint i esperem que en els propers anys es corregeixi.
Les pel·lícules nominades s'anunciaran el 12 de desembre i la gala dels Gaudí serà el 4 de febrer al CCIB de Barcelona.
Mentrestant, Amazon treballa en una sèrie sobre Poltergeist, la famosa saga de pel·lícules dels 80.
Sweetheart, when you said they're here, who did you mean?
La producció d'aquesta sèrie aniria a càrrec d'Amblin, que és l'empresa de Steven Spielberg que va escriure i produir la pel·lícula original de l'any 1982. Un títol que es va convertir en un gran èxit de l'època i que va popularitzar una altra gran frase. Ja són aquí, que deia la nena protagonista de la pel·lícula i que veia presències malignes a través de la tele. Una pel·lícula amb molts ensurts. Molts ensurts? Potser no recordareu el moment del ninot de pallasso a l'habitació del fill de la família. I potser molts veu saltar de la cadira en aquesta altra escena. Volem saber amb quines escenes heu saltat de la cadira. Per això us preguntem, aprofitant que és aquesta nit dels Nit dels Morts, quin moment de quina pel·lícula heu tingut el pitjor ensurt? No només volem la pel·lícula de por, volem l'escena concreta de l'ensurt. Ens ho podeu compartir a través de l'etiqueta de Twitter, RACU POR, tot junt, o amb una nota de veu al WhatsApp del programa, el WhatsApp del món a RACU, que és el 669-1010. 669-1010. No només la pel·lícula, sinó l'ensurt que heu patit més. A partir de les 11, en Jaume Ripoll, el cofundador de Filmin i expert en cinema, ens en parlarem aquí al món a RAC1. Twitter amb l'etiqueta RACUPO o una nota de veu al WhatsApp del món a RAC1, 669-1010, 669-1010. Notícia d'última hora. Atenció! Bruce Springsteen torna a Barcelona! Foli! Ja tenim la data. S'acaba de fer pública. En aquests moments podem dir que a Barcelona, 20 de juny, a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda dimarts que ve, el pròxim dia 14 de novembre. Coses que passen. Abans anirà al Civitas Metropolitano de Madrid el 12 i el 14 de juny. Però del 20 salta el 27 a Nimega, als Països Baixos. Per tant, vol dir que pot ser que pugui ampliar algun altre dia, si ho considerés. Per tant, Bruce Springsteen, segur, a Barcelona, Estadi Olímpic, 20 de juny, entrades a la venda el 14 de novembre a les 10 en punt del matí. Bruce Springsteen a Barcelona, 20 de juny. Carai, ve cada any, ja. Tenim aquí, ja. Ja fa temps que es rumorejava que el Bosch farà una nova gira europea, aquesta gira europea que, per cert, estem veient que passarà per molts llocs. Comença a Cardiff, segueix a Belfast, després se'n va cap a Irlanda, on actuarà a Kilkenny, a Cork i a Dublín, després salta cap a Anglaterra, a Sunderland, després a França, a Marsella, a Praga, a Milà, on farà dos concerts a San Siro, al juny, després salta a Madrid, dos més a Madrid, una a Barcelona, el 20 de juny, ja veuràs com n'hi haurà una altra, ja ho veig a venir, Nimega, a Bèlgica, després amb Alemanya, a Dinamarca, a Finlàndia, a Suècia, on farà dos concerts al juliol, a Estocolm, a Bergen, on farà concert a Noruega, i acabarà a Londres, a l'estadi de Wembley, el bon final de gira europea. El 25 de juliol a Londres, repetim, a Wembley. Pel que fa a les estrenes musicals, avui Selva Nua publica nova cançó. La part d'efecte combina una vegada més les melodies soul, els sintetitzadors analògics i els tocs de música que fa que en aquests moments tinguin aquest to. Nou treball de Selva Nua que es titula Part d'efecte. Els esports en Repsol, ho sentíem abans, menys de 12 hores després de guanyar la pilota d'or, Aitana Bonmatí ha reivindicat al món a RAC1 que el seu discurs fos majoritàriament en català.
El català és la meva llengua, és amb la que millor m'expresso, però òbviament també he de pensar que sóc una jugadora global i que vull arribar a tot el món i també vaig incloure el castellà i l'anglès.
L'Aitana també ha insistit al món a RAC1 que l'educació que va rebre dels seus pares ha estat clau per arribar a ser la millor, jugadora mundial.
Crec que han sigut unes persones que m'han deixat fer el camí, que m'han respectat tota la decisió que he pres, que m'han deixat que jo sola m'equivoqui, i a més, a nivell personal, crec que m'han inculcat uns valors, no ho podem veure amb la lluita pel tema dels cognoms, que ja ho he explicat moltes vegades, des de ben petita, i crec que tot això ho porto a la sang, no?
Per cert, Aitana també ha revelat què li va dir a Leo Messi després que els dos es fessin la fotografia oficial com a guanyadors de la pilota d'or.
Vaig estar parlant una mica amb ell abans de sortir, tant amb ell com amb el Gundogan. La veritat que em vaig sentir com molt bé a nivell de que sentia que estava amb la crema del futbol. Després és veritat que vam fer una foto i res, li vaig dir que, així en broma, que enhorabona per la seva primera pilota d'or. I res, poca cosa més.
Més coses. El comitè tècnic d'àrbitres ha denunciat el central del Girona, David López, per acusar Miguel Ángel Ortiz Arias d'haver-lo insultat en el partit contra l'Almeria. Han fet arribar la demanda al Comitè d'Integritat de la Federació Espanyola. Per cert, mentrestant, res de res sobre la pressió sistemàtica que reben els àrbitres de Real Madrid Televisió. A tot això, la Lliga ha denunciat davant dels Mossos els insults racistes que va rebre Vinícius en el Barça-Real Madrid de dissabte a Montjuïc. Segons El Mundo, entre la documentació portada hi ha un vídeo en què s'identifica com un aficionat li diu mono al brasiler. I avui comença la primera ronda de la Copa amb l'Espanyol jugant al camp del Mensajero de Canàries a les 8 del vespre i en directe a RAC+1. Demà a les 12 del migdia el Girona visita el Sant Roque de l'Epe a RAC1 i entre demà i dijous també jugaran la resta d'equips catalans, l'Europa, el Nàstic, el Rubí, el Terrassa, el Manresa i el Badalona. Tots els partits els seguirem entre RAC1 i RAC+1. I algunes qüestions més, tres, han regalat a LeBron James una ampolla de vi del celler Batllac, cofundat pel Lluís Llach i el notari Enric Costa, per celebrar els 20 anys del debut de James, de LeBron James a la NBA. L'estrella dels Lakers se la va trobar a la seva taquilla juntament amb unes bambes commemoratives i una fotografia de la seva primera esmaixada. I a més l'ampolla no és la petita, és la Magnum del celler Batllac. Ja que hi som, aquesta matinada hem sabut que una de les estrelles de la NBA, James Harden, ha deixat Filadèlfia i ha fitxat pels Clippers de Los Angeles, i en Fórmula 1, DAZN ha aconseguit en exclusiva els drets audiovisuals de la competició fins l'any 2026.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Queden dos accidents actius a l'A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, on encara es talla un carril, tot i que ja pràcticament no hi ha retencions, i això s'hi suma una altra incidència a l'A2 també, en sentit Barcelona, Esparreguera, amb un altre tram curt de cues. Aturades que en general a la resta de la xarxa van a la baixa, amb més congestió a la B23 arribant a Barcelona des de Sant Feliu. Ara hi ha 3 quilòmetres en els dos sentits, a la C58 des de Montcada i també en dues direccions a l'AP7 des de Santa Perpètua. Finalment, les rondes, malgrat les cues, avui han anat menys plenes, destacant encara 5 quilòmetres en sentit sud a la litoral des de Sant Adrià del Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1, a tocar de Tots Sants, parlant de cementiris. La majoria pensaria que viure al costat d'un cementiri és més barat que fer-ho en qualsevol altre lloc. Qui voldria viure al costat d'un lloc tan sinistre i tan tètric? Doncs resulta que no. Segons un estudi que han fet a París, que publica avui el diari Le Figaro, el preu dels pisos o les cases que estan just al costat dels cementiris és més alt que la resta de carrers de la zona. L'explicació, home, tindria molt sentit. I és que els veïns no emprenyen. Viure al costat d'un cementiri és sinònim de tranquil·litat i menys soroll. A més, sempre tens la caixa a prop. És molt dolent. Aquest acudit és molt dolent. No sé qui l'ha posat, però és molt dolent. Torno a repetir. Viure al costat d'un cementiri és sinònim de tranquil·litat i menys soroll. A més, sempre tens la caixa a prop. Aquells que us ho pugueu pagar, no dubteu en anar a viure al costat d'un cementiri. El que fa por de debò és el preu de l'habitatge.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Bon dia, Joan.
Què tal,
home? Hola, Toni Aire, bon dia.
Què tal, bon dia, com va això?
Hola, Mònica Hernández.
Bon dia, Jordi Basté.
Hola, Ot Bou.
Hola, bon dia.
Escolta, us agraden les pel·lícules de por?
No.
No, gens.
Estàs sol.
A mi
tu,
sí.
Tu vis al costat de Horrorland, estimat Joan López Alegre, molt a prop, de Mataró a Vilassar de Mar. Quants quilòmetres hi ha, més o menys?
De Mataró a Vilassar, 7.
7 quilòmetres. A 7 quilòmetres hi ha el Horrorland. Encara a les 11 hi anirem.
Oi.
Jo no. Algú que s'estan fent a cara o creu i en qui va allà.
Ah, no els agrada amb ells.
Bueno, algú li agrada més que els altres, però en general és una cosa que... A tu no has d'anar, tampoc?
No, però mira, aquest cada setmana la meva parella ha anat a això del PortAventura que fan de,
sí,
del Halloween,
sí,
a passar-ho malament. Literalment, sí, i m'enviava vídeos...
A tu t'agrada.
Mira, hi ha com una boira, han posat una boira...
Però no passes malament.
Perquè... Però no em va ensenyar una foto que la vaig veure a Resquillo, una cosa aquesta dels zombis que fa fàstic. És que no fa por, fa fàstic. Llavors, clar, no hi puc anar, jo això no es pot aguantar.
És que el fàstic fa por.
A mi no, a mi m'encanta.
Però ara això s'ha normalitzat molt amb el cinema, eh? No.
A mi m'encanta. I jo vaig als llocs aquests i surto rient. És que de veritat, no fa por.
Tens alguna cosa a fer a les 11?
Jo hi aniria, eh? Quan ho has dit, t'ho juro, hi aniria. Però tinc coses a fer.
Ah, va, l'excusa del que tinc coses a fer.
Bueno, a les 11 hi ha una altra pel·lícula de por, al Congrés Espanyol, no?
Sí. És un altre tipus de por. És
més interessant. Vull
dir que segur que serà més interessant, això.
És psicològic. De què, no? És a les 11 o a les 12?
Escolta'm, ara t'explicaré una cosa que ho puc dir perquè puc dir i punt. Hi ha molt emprenyament a la família reial.
Amb lo de l'àvia.
Molt.
Amb lo de l'àvia.
Molt, 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 molt. En general, a tot el que és l'entorn no del reis. És a dir, tot el que és l'entorn familiar i amb molt emprenyament amb el tema.
Però ella no hi va perquè no ha volgut.
No, home, no, que no la deixen. Però està claríssim.
Però ara, perquè llavors, clar, perquè hi ha una lectura que és que si va ella, ha d'anar ell.
Sí, però Jordi,
jo crec que
els Borbons no han tingut escrúpols en la vida. Que es tracta d'això.
Puc dir una cosa? Sí. Jo crec que no és.
Però tu
a vegades parlem dels Borbons com a tal, sí. Jo crec que no és qüestió dels Borbons. Jo crec que hi ha un entorn que en diuen això de la casa...
Però què li va fer a l'emèrit al seu pare? Escolta, se'l va saltar sense problemes, eh? La línia de successió, al final aquí el que tracta és de mantenir la dinastia i la corona. I no va tenir cap mania. És que en aquelles èpoques, escolta, no se'n parlava d'això.
Ara tot... El terror, el Congrés, el Leonor, el Lot Bou, el Júnior...
No, però ull, això...
Surt ara...
No, home, no.
Surt ara Peña Fiel.
Heu dit dues coses. No, jo no sóc historiador, que és molt diferent.
I no vales més per lo que calla.
Jo sóc llicenciat en història, que és molt diferent que ser historiador, eh? Però...
Hòstia, m'ha agradat molt.
No, és veritat. Hi ha molta gent que diu sóc historiador. No, jo només sóc llicenciat. O sigui, historiador és un senyor que després ha treballat d'això i ha estudiat, etc. Jo crec que és una llàstima que avui no hi hagi la reina emèrita, perquè jo crec que Sofia és poder la persona que té millor imatge juntament amb la princesa Leonor de la casa del rei, i per tant crec que faria molt bé avui de ser-hi. I sobre el que has dit tu del pare i del rei emèrit,
sí, Juan.
Històricament jo discrepo, o sigui, Franco i el avi de l'actual rei van fer un tracte, i aquest tracte consistia en que Joan Carles de Borbó venia a estudiar a Espanya, ells estaven a l'exili, i a partir d'aquí ell es formava per ser successor de Franco. Joan Carles I va fer una cosa molt arriscada, que va ser trair la memòria i el llegat de Franco, portar a Espanya a la democràcia, lo qual diu molt de Joan Carles I, i el pare de Joan Carles I va fer un sacrifici, una renúncia en nom del seu país, Espanya, que va ser renunciar i saltar el torn que li pertocava. I crec que tot igual, això va ser pactat i va ser, bueno, tot plegat va ser positiu per aquest país.
Igual com hi haurà molta gent que et discutirà que no això de que va trair el llegat de Franco, sinó que
és una evidència.
Amb aquest franquisme sociològic que ens persegueix i també polític, el cas és que tu saps, perquè també és llicenciat en història i persona informada, que en el seu dia el Sansón i companyia, és a dir, tot el que es movia a l'entorn del qui era el comte de Barcelona, Joan de Borbó, van haver-hi moltes disputes i moltes discrepàncies sobre si el que s'havia de fer era allò o no. Al final tots van arribar a la conclusió, que és el que jo et venia a dir, sobre el no tenir gaire escrúpol o no tenir gens d'escrúpol i mirar per la dinastia i entendre que era l'única sortida, perquè hi havia un senyor dictador que el pare no el transigia per mil i una coses, sobre els seus hàbits, sobre la seva trajectòria, sobre mil coses, i perquè volia ser i el rei d'Espanya sent dictador i pseudo-rei fins que passés la transició a un altre. Ho van assumir, però tu saps que va haver-hi molta controvèrsia i que pare i fill durant molts anys van tenir una relació molt tensa a partir d'allò. És a dir, una relació que és ara similar a la que ens volen vendre que existeix entre l'actual rei i l'anterior, i sempre amb aquella habilitat que té la casa de Borbó, de que el que està, el titular de la cosa, sempre és el bo. I el que ha passat era el dolent.
Jo crec que avui tindrien que ser els dos, tant l'avi com l'àvia de la princesa. Jo crec que avui
tindrien
que estar...
Però avui la protagonista és ella.
Jo crec que avui tindrien que estar al Congrés, sí, els dos, sense cap mena de dubte.
Una cosa que estava amb la por, perquè el Lotbou m'ha fotut un canvi. A més, el tio encén i se'n va. Desapareix.
Si voleu, no.
A tu la por?
És que si no, després la Mònica al final sempre em diu que xerro molt i que imita l'aire.
Mira,
com que rebo jo.
Diem una cosa, però heu vist pel·lícules de por o no?
Sí, de susto. Les d'Scream. Jo, com a màxim, controlo Scream, que és una saga molt...
Hi ha algun moment, algú recorda alguna pel·lícula, algun ensurt especial? Ensurt.
No, jo recordo de la meva infantesa no tan llunyana una sèrie que feien que es deia el detectiu Conan, en què l'assassí era sempre una mena d'ombra negra que apareixia en els racons més recòndits i secrets de les cases i amb una música molt tètrica, i allò recordo com la meva primera experiència addictiva d'aquesta mena de consum terrorífic.
Però mires la por, mires pel·lis de por.
No.
A mi em fan por els Gremlins.
En sèrio? Jo sí que recordo una pel·lícula que vaig fotre amb un susto que jo crec que no vaig enganxar. Vaig quedar com Spiderman enganxat al sostre del cinema, que era a la banyera de Lo que la verdad esconde.
Aquella
es
fa por, sí.
Aquella pel·lícula... Més que por és allò, aquell terror psicològic. Això i els pallassos. La pel·lícula aquesta, It, una pel·lícula de guió de l'Stephen... basada en un llibre de Stephen King, que hi ha un moment al començament de la pel·lícula que surt un pallasso d'una claveguera.
La nena de The Ring. Aquesta sí que em va fotre
la un susto. La nena de The Ring.
Ai, el Pou.
A mi Sou és una pel·lícula que em va generar un terror psicològic molt bèstia, que no l'he superada, eh?
I la musiqueta...
L'intento tornar a veure i no puc.
I la musiqueta de nen, de coro de nens, com el Helm Street, com es deia, sí. Seria Helm Street, i tot allò, aquelles veuetes de nens inquietants.
I home, Freddy Krueger sempre ha fet una mica d'angonieta por. Angonieta. Sí.
Hi ha gent que et dona la raó, els niñatos de la redacció.
O del detectiu Conan?
Del detectiu Conan.
És que veiem molta por.
Parlem d'ensurts, no parlem de por, Parlem d'ensurts. Són les 9 i 23 minuts. D'aquí uns moments parlarem d'altres històries aquí al Món RQ.
Com hem anat a parar aquí? És a dir, ara no ho recordo.
Perquè ho fas per l'embolicant. Que aquesta nit és la nit dels morts.
I a Castanyada.
Però igualment és la nit dels morts, no és que sigui Halloween, és que és Castanyada amb nit de morts.
Sí, i demana al cementiri.
Halloweenada.
Això ho havíem fet sempre.
Tu hi vas?
A casa tota la vida havíem anat amb la iaia, sí.
I tu hi vas o no demà?
Demà amb la mare. Sí.
Hi va?
Sí, sí, que anem, sí, és una tradició. I s'ha de netejar tot i... Sí, sí, és un... Home, amb la vida que vivim, sí que és veritat que és...
Molta.
Que com a mínim un dia a l'any...
Sí, però no que anem tots de cop.
No, anem un parell sempre. A mi em toca... Aquestes coses em toquen a mi sempre. Sóc l'enviat especial dels germans. Aire en aquestes coses. Amb la iaia no el sabia, ara amb la mare.
9:24, un moment, sisplau.
Me comunica que l'aeropuerto de... desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Pots estalviar només? O pots estalviar? O pots estalviar. I fer molt més? Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració estalvia la teva llar. I estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
Però encara no t'has assabentat de l'ofertassa de Gestel? Ara amb Gestel t'emportes un Smart TV gratis. Sí, sí, tal com ho sents. Gratis. Amb fibra d'un giga i mòbil. Afanya't, que s'acaben. Són els últims dies. Truca ja al 1510 i estrena un Smart TV gratis. Vinga, truca ja al 1510.
Ens diem FIAC Assegurances. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i colutoris amb CPC de Vitis Encias. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que t'està de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi. Perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina. Fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts. De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 3 d'octubre del 1987.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
9 i 28 minuts, fa mitja hora explicàvem la notícia. Torna a Barcelona, torna a Barcelona... el... d'aquí un any?
Sí.
Bruce Springsteen. Neo Sala, bon dia.
Carmel, ajuda.
Ja.
Bon dia, Neo, com estàs?
Bé, molt bé, content.
Sí, vaja, el tornes a portar?
Sí, torna a venir, sí.
Però escolta, bé, fa més gires per Catalunya Neo Sala que els Amics de les Arts, eh? Ai, perdó, Bruce Springsteen que els Amics de les Arts.
Es fa que es pot.
Tenim ja les dates i hem trobat... que el dia, espera, deixa-ho mirar aquí, concretament el dia 20 de juny ve a l'Estadi Olímpic Bruce Springsteen. Fa nova gira per Europa, eh?
Sí, 22 concerts han anunciat avui.
22 concerts. Estem parlant de quin tipus de show farà? Tindrà alguna cosa a veure amb l'últim o no?
Sí, és la continuació de l'últim. Vull dir, ara estan en un moment creatiu espectacular, estan tocant millor que mai, el format aquest funciona de meravella i és una versió evolucionada i millorada del que vam veure l'abril passat.
Val, per tant, vol dir que és el mateix, però, efectivament, és a dir, millora i té la voluntat de fer un concert una mica diferent, però seguint en la línia del que va passar l'any passat.
Sí, perquè, mira, jo vaig veure, per suposat, a Barcelona i després vaig veure els que va fer Anglaterra a principis de juliol i havia millorat. Ja sé que sembla difícil poder millorar el que vam veure a Barcelona, però el que vaig veure el juliol a Anglaterra era encara millor que el que havíem vist a Barcelona. O sigui, el show va evolucionant i es va perfeccionant.
Abans de passar per Barcelona, Neo Sala, el 20 de juny Bruce Springsteen farà dos concerts a Madrid. Recordem, el 12 i el 14 de juny. Primer passa per Madrid per algun motiu?
Per temes de disponibilitat de local, perquè quan comença, si et fixes, comença... Després de Milà hi ha un break, faran una setmana de vacances, i llavors tornen a arrencar a Madrid, venen d'Amèrica, arrenquen a Madrid i van pujant cap a dalt.
Escolta'm, sabem que de moment...
Aquells dies, aquí encara són dies que l'estadi no estava disponible, no? I, bueno, i ha quadrat així aquesta vegada.
Clar, perquè evidentment no oblidem que ara l'estadi olímpic té altres serveis que no només els musicals, sinó que també tenen el Barça a jugar allà i que per això també ara és un... Suposo que deu ser un hàndicap per organitzar en segons quines dates concerts, no?
Home, ara, per exemple, el que vam fer l'abril passat d'inaugurar i d'aquí començar, no hauríem pogut perquè el Barça l'abril està jugant i el maig també. Vull dir, ara s'ha d'obrir la finestra, però bueno, això seran un parell d'estius com a molt i pensem que, bueno, tampoc vindrà d'aquí i al final tard el Barça també té que tenir lloc on pugui jugar mentre no entrenava al Camp Nou. Vull dir que és una cosa que penso que es pot adaptar.
Em temo que les entrades que posareu a la venda dimarts, dia 14, pel concert de l'Estadi Olímpic Neo Sala s'esgotaran, com sempre, en poques hores. Ja saps el que et preguntaré ara. Del concert del dia 20 fins al següent que té agendat, que és el de Nimega als Països Baixos el dia 27, passa una setmana. Hi ha opcions de fer-ne algun altre el 21 i, si s'escau, el 22?
A veure, el 21 segur que no, perquè dos seguits sense un dia de descans no el fa. El que sí que puc dir que amb aquest forat que hi ha, ells tenen diverses opcions contemplades a altres ciutats i també a Barcelona, i ja veuran el que fan. Vull dir, si no depèn de mi, de fet a la gira hi ha més forats que hi ha diversos dies lliures, i és una manera de funcionar, que tenen diferents opcions i segons com va decideixen si amplien aquí o fan una altra ciutat o que sigui, i ara mateix no sé què faran.
Ojalà
faci un segon.
Apostaries que sí?
Uf, 50-50. Sí, i tant i mitja, si no, apostar, no.
No? Però,
apostaria que sí.
Quin problema seria el no? Per què podria ser que no?
Bueno, doncs perquè la millor és una altra ciutat que tirés més o que els interessés més o que les entrades no venguessin tan ràpid com esperen. No ho sé, a vegades, com decideixen, també se m'escapa, saps? Vull dir, jo sempre dic moltes vegades que... Jo soc a promotor, però al final em sento moltes vegades com aquell que els hi porta les maletes, saps? Vull dir, jo estic aquí, els hi faig el millor que puc, però la decisió final tenen ells. I a vegades a mi em costa entendre perquè decideixen segons quines coses o unes altres.
Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès d'aquesta gira que ve?
Bueno, m'ha sorprès que realment després d'estar a Europa l'estiu passat torni i faci 22 concerts. I això a mi el que em diu és que realment s'ho va passar molt bé. Penso que ella a Europa, en general, i a Barcelona en particular, s'ho passa millor que als Estats Units. És una impressió meva totalment, que no m'ha dit ningú, però als Estats Units jo el que he vist quan hi vaig, que clar, cada estat, en el fons, són clones. Tu vas d'un estat a un altre, el llenguatge de l'idioma és el mateix, les autopistes són iguals, l'estadi és igual i és tot molt igual. En canvi, ell, quan ve a Europa, jo penso que s'empapa de la cultura popular, de la cultura de cada país, del folklore, i bueno, doncs no és el mateix estar a Barcelona, que està al País Basc, o que està a Madrid, i ja t'explico que està a Itàlia, França o Alemanya. I penso que ell aquí realment gaudeix més, i els concerts aquí a Europa a mi em sembla que són millors que els que als Estats Units.
Disfruta molt a Barcelona, ell?
Sí, disfruta moltíssim. Disfruta molt en general a Europa i a Barcelona és una passada. O sigui, jo el concert millor que l'he vist mai seria el segon que va fer l'Estadi Olímpic. Tot i que el de Londres, el repertori potser estava més afinat, però el que vam veure el segon dia a l'Estadi Olímpic per mi és el millor concert de rock que he vist mai en els meus 40 i escaig anys de promotor. Va ser espectacular.
Una cosa, Neu, el concert que el Bosch va fer aquest any es rumorejava que era l'última gira europea, i ara en fa una altra. Això vol dir que podria ser que aquesta tampoc fos l'última?
A veure, el Brut està en una edat que si es troba bé i s'està passant bé, ell seguirà actuant. Fixa't tu que Rolling Stones tenen 80 anys i segueixen actuant. Vull dir, ara rumoreja que faran una gira a Latinoamèrica aquest febrer-març. Aleshores, el Bruce és bastant més jove que el mitjà que el Keith Richards, i jo penso que si ell es troba bé a salut, ell penseu que és un artista que és diverses vegades multimilionari i actua perquè s'ho passa bé. Llavors, mentre ho segueixi passant bé, ell seguirà actuant mentre el cos li acompanyi. I ojalà el tingui per molts anys.
Una última pregunta. Els preus seran si fa o no fa com els últims?
Sí, els preus són molt similars als últims. Si no és allò que diguis, són pràcticament clonats.
Clonats, eh? Perfecte.
Sí, pràcticament.
Molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Mona Racune o Sala i moltes felicitats. Recordem, 20 de juny, nou concert a l'Estadi Olímpic de Bruce Springsteen, torna a Barcelona. Les entrades es posen a la venda de dimarts que ve en 8, el dia 14 de novembre. Felicitats, Neo.
Moltes gràcies,
fins aviat. Fins aviat. Doncs vinga, ja el tornem a tenir aquí.
Ve per batejar l'amnistia, no? Que és una figura que causa tant furor entre el públic convergent. Home, ha estat l'himne fins i tot, no? Tota la història aquesta del No Surrender. Per tant, ja es poden afanyar a fer el pacte, perquè si coincideix l'anunci del pacte amb el No Surrender tornant a sonar, serà una mica...
Ara que parlem de pel·lícules de por...
La melodia.
A l'Otes en ocasiones veo convergentes. Sí, una mica, ara l'Espelmer també és convergent.
Però amb això... Que va als concerts de l'Espelmer és a la vegada convergent, o sigui, és una condició sine qua non, o com va?
No, jo diria més aviat que els convergents són... Que però... tots els convergents són del bosc.
Això explicaria que a mi no m'agradi Espelmer.
No, no m'agrada.
El que no t'ha agradat és la fotografia d'ahir, no? Segur, Joan López Alegre.
Crec, honestament,
a veure.
Que el socialisme... Quan diu honestament, cada vegada que diu honestament, vol dir que
no,
calça't que ve
mira,
una castanya...
Faré una comparació. Ja he estat pensant en això i quan ho vaig veure, eh?
Per tant,
o sigui,
una maldat.
I vull... No, és una maldat.
Dues.
Hi ha dos moments de grans pactes convergents, el pacte del Majestic i el que vam veure ahir, perquè ens falta per saber si hi haurà una foto també amb Sánchez i Puigdemont, que jo crec que seria el súmum, suposo que no. Però... El pacte del Majestic, i això l'Aire és un expert en aquesta matèria, és una foto neutra. Sí, és a l'hotel en el que Convergència fa les seves celebracions electorals, això es pot considerar en el seu moment com una concessió, però la foto és neutra, no hi ha simbologia, es troben una sèrie d'èlits burgeses catalanes amb una sèrie d'èlits burgeses madrilenyes, essencialment, es donen la mà, fan un pacte i reparteixen el poder. Amb un pacte que després ha tingut conseqüències èquids a la història de Catalunya i d'Espanya, és igual. Lo d'ahir s'assembla més, per ficar també una figura històrica, a que els francesos li diguin als alemans el 14 o els alemans li diguin el 39 en els francesos, el 40, perdoneu, vine't a rendir en el vagó de tren. Perquè, a fi de comptes, quan tu poses una fotografia de les urnes, que és... el que no va trobar la policia espanyola, el que no van trobar els serveis secrets, el referèndum il·legal que no tenia que ser i que va ser, té no només un tema d'humillació, té un tema d'enfotre-se'n, per dir-ho d'alguna manera. I, sincerament, crec que el PSOE és una imatge que li fa mal i és tan conscient que li fa mal que, de fet, la foto que ells donen oficial intenten amagar aquesta fotografia, les imatges de la tele pública intenten escamotejar també que es vegi el quadre, o sigui, ells en són molt conscients de que és una fotografia que no els hi fa cap bé i no comprenc per què ells, que sempre medeixen tant aquestes coses, van fer aquesta concessió.
Però primer una qüestió terminològica, que és cert que van ser 23 anys de govern de Jordi Pujol i per tant de Convergència i Convergència i Unió, però com ha traumat a capes molt àmplies de la població Convergència, que fins i tot després d'existir encara se segueix tillant de convergents a gent que no viu sota aquesta marca. És a dir, per exemple, aquesta setmana coneixíem que el PDeCAT tancava la barraca, per exemple, que era l'hereu natural de Convergència en el seu dia, és a dir, des d'un punt de vista orgànic. Però, per exemple, als comuns no els hi diem els iniciatius. I mira que han canviat a iniciativa... Iniciativus, qui? Home, això sí que és retro.
No tinc cap problema amb dir-ho.
Són comunistes, sí. Però s'han posat Catalunya sí que es pot, en Comú Podem, Catalunya... No sé, mil coses, eh? Barcelona en Comú, tal, 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 i Sumar, no sé què...
Avui, perdó, un matí sobre la seva iniciativa. Tots els líders... que han quedat, de, sí, tots els líders orgànics, excepte Ada Colau, sí, que no se sap cap on va ni què fa, sí, que han quedat a l'espai dels comuns, és gent que ve d'iniciativa.
De cap moment.
Bueno, sí, 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 per això no, no, per això no és matís, per això que encara té més delicte que no sols dir els iniciatius, en canvi a la gent de Junts se'ls diu convergents quan hi ha molta gent.
Però és que sí que se'ls diu Puigdemont, perquè hi ha hagut, no, perquè durant el procés hi ha una transformació de les marques, però no hi ha una transformació.
Sí, però és que no, jo us desafio a escoltar les tertúlies o els comentaris iniciatius, és que no us sento des de fa segles. Però bé, anant al fons, per tant, del que això implica. La comparativa de fotografies, no saltaré, que el Joan ha fet una comparativa arriscada, per no dir bèstia, amb el tema del règim de Vichy i dels nazis, que jo crec que no ha lugar, amb la fotografia d'ahir, no té gaire sentit.
Una comparació històrica,
sí,
no ideològica.
Però, d'humiliació, però bueno, amb uns actors...
No intentis
fer
una lectura que no.
No, però com que tu en saps i ets historiador, és a dir, hi ha coses que són comparables i coses que no. A veure, ahir sí que és cert que la fotografia tenia aquest punt, és a dir, aquí hi ha, per exemple, gent que treballa aquests moments, aquestes fotografies. Tenia un punt fins i tot de fotografia clandestina, perquè és un vídeo que, a més, d'aquelles que fan els mateixos partits, i les imatges avui són com de mala qualitat perquè has de tirar del vídeo... Però sí que és veritat...
Per tant, els socialistes, consideres una mica amb mi que els socialistes fan l'ho d'ahir amb una certa vergonyeta...
Sí, no, jo vaig cap aquí...
Jo crec que el dia, per part del PSOE, està molt pensat, i és un gol que li col·loquen a Puigdemont, perquè el PSOE sap perfectament que fent aquesta reunió avui tot és Leonor, i que per tant d'això se'n parlarà.
Hi ha mil interpretacions. Avui et deia, per exemple, avui quan es feia el recull al Basté pel matí de l'Herrera, et deia que això era una indignitat, perquè avui, precisament avui, que havia de ser notícia Leonor, és notícia això. Però vaja, com a resum, sí que és veritat que els socialistes aquesta fotografia els costa, han intentat fer allò d'estar una mica embarassada, però no del tot embarassada, per què? Perquè, bueno, hi anem, ens reunim, però hi va el Santos Terdán, al final amb un partit com el PSOE, avui en dia, qui és el número 2? De tothom diu, és el número 3, qui és el número 2? I ens en recordem, no? Perquè és que no hi ha ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, només hi ha un, només la foto és un, i aquesta foto se l'estalviarà Pedro Sánchez, ja se'n cuidarà molt de fer-se aquesta fotografia amb el personatge que ell deia que portaria manillat a Espanya, perquè la fiscalia...
Quin preu té per Puigdemont que Sánchez no es fotografiï amb ell? Perquè estàvem en aquest...
Deixa'm acabar només amb això, perquè és que el Joan em tallava cada frase. Això té costos pel PSOE? Sí, evident, però jo crec que sobretot té costos per Junts per Catalunya i per Carles Puigdemont, depenent de com desencadeni això, que també hi ha la gent que es fa a sobre, ja dir que s'han venut, que fa el mateix que Esquerra, quan encara no saben res del que s'ha pactat. Veurem què ha passat, però els riscos hi són.
Toni, això funciona al revés. Junts i és el president Puigdemont els qui han de demostrar que el que estan fent no és el que sembla que el que estan fent. Perquè, no per res, sinó perquè tenim un historial tan gran de l'espai de Junts per Catalunya i del món convergent, que encara que
pesi, però no dura tant,
el món convergent,
però si no pesa,
de fer una cosa i després dir-ne una altra, i de dir que no cedirien amb res, i com una cadena de concessions una darrere
l'altra. Fixa't que aquí barreja Junts amb Convergència.
Una concessió. Bueno, home, Toni...
Sí, és que 3 anys Junts per Catalunya. Dir que fan una cosa i l'altra quan porten 3 anys de vida i precisament se'ls ha tillat
d'energúmens, intransigents... Perdona, si és el partit que vota Artur Mas, és el partit que vota Xavier Trias, és el partit que vota Jordi Pujol i els seus fills. És el partit, ho dic perquè ho han dit públicament.
Miquel Roca té que votar Junts.
Miquel Roca va donar suport a la candidatura de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona, almenys Xavier Trias,
no sé què estiguem dient que menteix.
Home, és que no... O sigui, evidentment que els espais polítics
evolucionen... Tu creus que és el mateix Junts que Convergència, no?
No he dit mai que Junts sigui el mateix que Convergència. He parlat de món convergent, perquè Convergència no és una marca. Convergència... És que ja hem tingut aquest debat moltes vegades, i no vull que sigui pesat, però Convergència no és una marca. Convergència és una manera d'arrossegar els votants nacionalistes catalans que potencialment estarien disposats a aconseguir la independència de Catalunya a través d'una sèrie de recursos de sentimentalitat, d'una retòrica que assenyala un horitzó prometedor en què se salva el país, etc. Això, aquesta energia en lloc de dedicar-se a fer la revolta que us oposaria a fer la independència, això però, redirigeix
això
cap a estabilitzar
l'autonomia.
Però si és el mateix...
S'ha tota la vida. És el mateix Puigdemont que Pujol, no?
És el mateix procés.
Aquest és el discurs.
Deixeu-me acabar l'argumentació.
No ho dic perquè també en tallau, però és més que res dir... La igualativa és Puigdemont és el mateix que Pujol. Si arribem a aquesta conclusió...
No, ningú ha fet aquesta igualativa.
Sí, acabes de dir que és el clàssic de sempre que han fet tota la vida.
És el mecanisme. Per tant, quan, si Puigdemont està arribant... O sigui, Puigdemont, i amb això també responc al Joan, que he entès, no sé per què, de la seva argumentació que estava dient que qui rendeix amb la fotografia d'ahir és el PSOE, el president Puigdemont és un senyor que fa 2 anys deia no es pot transaccionar amb un estat opressor, no negociarem mai amb un estat opressor, estarem a l'exili fins que guanyarem.
Sí, com la CUP deia que no aniria a les generals i va anar, com Junqueras deia que no es podia negociar amb el PSOE.
Però és que la diferència és que quan tu assenyales que, no tu, sinó hom, assenyala que el Puigdemont ha fet un canvi en aquest sentit, després et salten a la jugular i et diuen que no. Et diuen que no, que s'ha de veure què passarà, que s'ha de veure quin pacte arriben. Ostres, podem convenir que d'una retòrica totalment combativa de tota la història de la confrontació intel·ligent, de posar en escac l'Estat, hem anat a parar a un procés de pacte i de negociació.
Això és una altra cosa.
Evidentment que requereix concessions per part del PSOE, però que la contribució principal que fa aquest procés d'acord és l'estabilització de l'Estat
espanyol. Això és una altra cosa, Ot, i et dic una cosa, i no, això no rebat que el primer que hagin de fer quan hi ha un pacte és saber-ne el contingut abans de condemnar-lo.
Convergència o també pel PSOE això li passa factura, perquè també recordem el discurs de Pedro Sánchez i de tots els socialistes quan parlaven de Puigdemont com un fugit, el profugo de la justícia, vull dir que tots han mogut posició, i crec que Puigdemont, respecte a aquell discurs que va fer des de Brussel·les, és qui menys l'ha mogut, perquè és qui menys té a perdre en aquest sentit, és a dir, ara ell els té collats, per
perquè
tant...
Perquè ja l'ha mogut Esquerra?
Eh?
Perquè ja l'ha mogut Esquerra, perquè l'independentisme... Perdó, acaba. Però que l'independentisme... O sigui, que hi ha Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Pere Aragonès, una part de la CUP que durant els últims 6 anys fan tot l'esforç de fer un canvi discursiu i un canvi estratègic que beneficia i afavoreix l'autonomisme, perquè després el president Puigdemont pugui venir i dir que la rendició l'han fet els altres, quan en realitat el que s'està professant...
Però hi ha hagut una caracola aritmètica que li ha permès a Carles Puigdemont, que estava, perdoneu, allà a l'exili, una mica arraconat, és a dir, més fora que dins de la política d'aquí, aquesta carambola parlamentària numèrica que hi ha ara, li ha permès tornar a agafar el protagonisme. I sí que és cert que Esquerra ha fet aquest paper en els darrers 6 anys, però ara Puigdemont té l'oportunitat, s'abona el diàleg, perquè en vol treure fruits, i no crec que baixi de les peticions que va fer des d'aquella conferència que feia a Brussel·les, perquè no té necessitat. És qui menys hi té a perdre, per mi.
Joan López Alegre.
Intentaré fer-ho amb titulars i amb algunes idees que us donguin perquè pugueu discutir
entre vosaltres. Que no siguin com la comparació d'abans,
apunta-t'ho.
Eh?
Un segon, sisplau, que no me'n recordava. Vale. Un segon. Gràcies.
2 apunts. 2.
RAC 1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un... A reveure! Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys... Rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Vuelve Juan Gómez Jurado, el autor más leído en lengua española. Tras el enorme éxito de Reina Roja y Todo Arde, continúa la saga que ha conquistado al mundo. Todo vuelve. De Juan Gómez Jurado, ya en librerías, publicado por Ediciones B.
Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Queden 3 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a General de Llar i Ambient, Avinguda Paral·lel, número 192, Barcelona.
Et dediques a l'hostaleria? El proper divendres 3 de novembre, la plataforma Square et convida a una experiència única en què l'humor i la gastronomia s'uneixen per fer evolucionar el teu negoci. T'esperem al nou mercat gastronòmic Born 14 de Barcelona amb experts i influencers del sector i la presentació d'Àngel Llàcer. Apunta-t'hi abans del 2 de novembre des d'Instagram, @SquareEspanya.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 10. Qui marxeu, al final, Balaguer? Qui marxeu?
Bueno, Joan Ferrer, Arnau Vidal i jo. Mm.
A tu t'agrada, oi, les pel·lícules de por?
No, zero, zero.
Escolta, has d'anar pensant allò que són actors, de veritat, sí, que se supera i riuràs, t'ho juro.
No t'han obligat.
Estàs acollonit, eh? Té una cara...
No,
de...
no vull dir això.
L'han obligat, clar.
No.
T'ha tocat.
Sí, per sorteig.
Ah, mica.
Oh, per sorteig.
Però, bueno, va, ves, ja pots marxar, eh?
Au, jo sé.
Està posant el Freddy.
Quina mala llengua. Quina mala llengua.
Quina mala
llengua,
eh?
Bueno, perdona, Joan López Alegre. Endavant, sisplau.
Jo, per llançar-vos algunes pilotes... La primera, jo crec que si això fos una, ja que heu parlat de l'Orland i del Passatge del Terror del Tibidabo, jo parlaré de les carreres de camells, aquestes que vas tirant una bola i quan la bola entra pel forat avança el camell.
Com?
Doncs a la cursa de camells
que, vas,
jo no inquietants,
a la cursa de camells que porta la investidura, la gent que m'escolta sap el que són les curses de camells perfectament.
Ah, sí?
Vosaltres perquè sou massa joves. Però a la cursa de camells que porta la investidura, Sánchez està guanyant per golejada a Puigdemont, perquè aquí vam escoltar en directe el discurs de Puigdemont en el que va dir que hi havia una sèrie de condicions prèvies a començar a negociar.
Sine qua non, a més a més.
I el fet és que Sánchez tindrà la investidura perquè ja li han enviat un WhatsApp als diputats socialistes dient-los que es guardin la segona setmana de novembre per la investidura. Sánchez arribarà a la investidura amb totes les promeses fetes a Puigdemont i Puigdemont sense res al sac que s'hagi pogut materialitzar. Ni el català a Europa, que deien que era una cosa que estava feta, ni l'amnistia, ni el referèndum d'autodeterminació, ni res de res. Per tant, en aquesta cursa, per ara, el que ha fet fins aquest moment Puigdemont, a no ser que d'aquí al dia de la investidura ens doni una sorpresa traient una sèrie de condicions que fins ara ningú ens ha explicat, és merament equiparar-se a Esquerra Republicana o menys. Així és de clar, perquè Sánchez, acabo, Sánchez per ara té tot, i el que tindrà Sánchez és senzillament la investidura, i a partir d'aquí pues, tu veuràs Puigdemont. Però la sensació que un té des de fora és, efectivament, Sánchez ho té tot controlat, Espanya no se va romper, ell ho té tot fet, i l'únic que ha fet ha sigut dir tu d'anar amb la investidura, a canvi pots tornar cap a casa teva.
Sort que eren dos punts. Doncs el cas és que jo crec que coincideixo bastant amb el que diu el Joan, menys amb això últim que dius de el que aconsegueix Esquerra Republicana, o menys. Menys serà difícil, entre altres coses, perquè d'entrada ja tens per una negociació a la mesa del Parlament, del Congrés, en aquest cas, una aposta per una amnistia que pot implicar 2.000 persones o més i que està generant tot el que està generant. Segurament la memòria és molt curta i no ens en recordem el que va provocar en el seu dia els indults, que no va ser una cosa només de petició d'Esquerra, però era qui tenia la peça clau. Ara la peça clau la té Junts. Però l'amnistia, tots crec que estem bastant d'acord amb que supera el que hem vist fins ara. Dit això, lo del català, reitero, a Europa, o la mateixa introducció del català i de les altres llengües cooficials a l'Estat al Congrés dels Diputats, també tot plegat va néixer per una negociació, per una mesa del Congrés dels Diputats, i ara ve la resta. Però, dit això, jo coincideixo amb el que dius a propòsit dels riscos. És que jo no sóc ni dels que em faig a sobre dir ja traïdors, necessitem la quarta llista perquè els altres s'han venut tots, ja des de la CUP, els Junts, Esquerra Republicana, ningú val res, tots són uns inútils i ara vindrem els que ho sabrem fer bé, que ja ho han intentat alguna vegada amb algunes llistes i molt bé, tampoc no ha anat. No sóc d'aquests, però tampoc sóc dels que diu ja està, jugada mestra, ja està tot fet, ara es veurà que Esquerra Republicana van fer el préssec, ara sí que venen els que saben negociar, ho veurà tothom, tothom ho veu en l'independentisme. Jo no veig ni una cosa ni l'altra. Hi ha molt de risc amb el que fa Puigdemont en aquests moments, hi ha molt de risc perquè ell té un capital molt gran respecte al que va ser el president a l'exili, que per cert, ahir al PSOE se li torna a redirigir com el president Puigdemont amb un tuit. És a dir, són els artistes... Són els artistes, perquè del Fugado han passat al president, i no es despentinen, i aquí no hi ha cap problema, i qui dia passa llampeny, i ara jo pacto amb aquests, i l'altre dia pacto amb els altres. No ho ven com a cap victòria, re. Tampoc ven una derrota de que hagi arribat, que són també les ganes que té molta gent, però tampoc ni una cosa ni l'altra. El risc hi és per Puigdemont, sobretot perquè també aquestes setmanes han callat molt. És cert que aquesta negociació necessitava molta discreció i silenci, com totes les que han d'implicar coses importants, però ara, per construir un relat que no se'ls hi mengin als altres, ho tindran complicat.
Fem una cosa, Diasot, sisplau, que anem acabant perquè vull escoltar l'entrevista amb el Tònic.
Ja? Tres coses que prometo que siguin tres. La primera, estem d'acord, llavors, Toni, que sí. El president Puigdemont ha fet concessions troncals, fins ara, encara que només sigui en el procés de negociació, però que ha fet concessions troncals que va dir que mai no faria, amb això estem d'acord o no?
Quina concretament?
Renunciar al referèndum.
No ha renunciat al referèndum. Clar.
Ha renunciat al referèndum com a condició...
Ha renunciat al
referèndum com a condició prèvia a la investidura, sí o no?
Això no va dir en lloc en una campanya electoral.
Ostres.
No, simplement va dir que bloquejaria.
Estàvem aquí quan ho va dir.
No.
Estàvem tots...
Va dir que el dia 19 s'havia de... És igual.
Vosaltres dieu que estem a dia de Halloween, estàvem d'acord.
Vosaltres dieu la conferència.
És que no estem d'acord amb la realitat, que
la teva realitat, la que t'agrada imposar, però no és així.
No, jo no imposo cap realitat.
Home, clar, és a dir, a veure, si anem repartint realitats aquí a la taula, n'hi ha moltíssimes, és a dir, també hi ha pseudomons que es munten i que viuen allà dins i sempre surten impoluts i estupendos perquè no fan res.
Deixeu-me mediar entre independentistes. Jo crec que vaig escoltar...
Tu has treballat molt per la independència, Joan?
Jo no.
Tu i el Feijó i el Rajoy i companyia. Bueno, i un alimentador.
Deixa'm dir el que anava a dir.
Veu forts avui.
Jo estava aquí, com vosaltres, el dia que Puigdemont va dir, amb una intervenció sense preguntes, les meves posicions són aquestes. Deixeu-me acabar. Les meves posicions són aquestes. Si voleu la investidura, jo no em penso moure ni un mil·límetre, tindreu que venir fins aquí.
I la realitat
és que a dia d'avui, des del meu modestíssim punt de vista, Puigdemont ha corregut una marató.
Si us acabo de dir que és el que arrisca més i el que està jugant més, però ara la literalitat del que dieu no és així. És a dir, no és això, no va dir això literalment, ni va dir això literalment. És a dir, tu us penseu que van néixer ahir i van cauen d'arbec els polítics i que diuen el que voleu que diguin? No, ja se'n cuiden prou. Evidentment, ell marcava una posició de força. I ara s'ha dit respecte del que es pensava o ens pensàvem tots. Sí, però és que s'ha dit tothom a la política. Ara hem d'anar als resultats. Hem d'anar als resultats que no el sabem. És a dir, no sabem el pacte. Ens estem pixant amb un pacte que no hem vist encara. És a dir, encara n'hi han acabat de pactar.
No estem criticant cap pacte. Només estem dient que hauríem d'assumir que s'hauria de poder tenir la conversa assumint que hi ha hagut concessions per part d'altres.
És que això ho ha dit tothom des del minut 1. Sánchez cedeix imatge que no val res. Sánchez cedeix imatge que no val res perquè la imatge de Massa l'ha portat al vent i Puigdemont està cedint en continguts.
Això Madrid, Joan, ja saps. És molt més que imatge.
A dia d'avui guanya Sánchez. Ja veurem d'aquí a la investidura.
Jo estic d'acord, entre altres coses, perquè ell serà president, és a dir, seguirà sent president. Ara, dit això, a Madrid no és gratis tampoc el que estan fent.
Però és que Sánchez està construint una operació a mitjà termini per posar per posar-se, diguem-ne, o sigui, ell ja dona per perdut Madrid. Ja dona per perdut Madrid com a feu polític. Ell està intentant construir una hegemonia a costa de la perifèria i per això la seva estratègia, per exemple, passa per donar l'amnistia al president Puigdemont. Llavors, hem de saber... O sigui, evidentment que en una negociació tothom fa concessions i evidentment que té un cost estètic pel PSOE i que el seu número 3, que és una persona que no coneix ningú, es faci una foto amb el president Puigdemont. Però no podem perdre de vista que el president Sánchez, això, electoralment, està per veure si el perjudica, perquè...